Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa David Casablanques. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, han presentat ara fa uns minuts el polèmic projecte de la variant d'Olot i les Preses a la Garrotxa. Es tracta de la nova carretera que ha de passar per fora dels nuclis urbans d'aquests dos nuclis, d'aquests dos municipis d'aquesta comarca de la Garrotxa. En una visita a l'espai on es duran a terme les obres, ha demanat a les empreses, al president de la Generalitat, que desenvolupin el projecte amb sensibilitat.
Els demano sensibilitat, sobretot escoltar el territori. S'ha de fer la variant, però també s'han de respectar els camins que hi ha. I aquesta obra serà un exemple més de que ho podem fer tot bé, de que no hem de tenir por a fer coses amb orografies complicades ben fetes. I Catalunya té una llarga experiència d'abordar infraestructures viàries, ferroviàries, aeroportòries ben fetes, és a dir, amb criteris altíssims de sostenibilitat.
El president de Salvem les Valls, Moisès Montpujol, ha mostrat el seu rebuig en el marc d'una concentració de protesta al projecte Olot.
Busquen fer la imatge política a un any vista de les eleccions per dir que això tira endavant. Serà una afectació molt més gran, sobretot perquè afectarà l'aqüífer, que és el que alimenta la gran part de la comarca, a part de tota la destrucció de sòl agrari i tota la repercussió a llarg termini que tindrà en quant a infraestructures noves que portarà. Més polígons industrials, més zones urbanitzables, més camions de porcs.
Més notícies amb Núria Har.
L'Orient Mitjà arriba al primer mes de guerra amb una nova escalada del conflicte. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, han llançat el primer míssil contra Israel des de l'inici del conflicte. Per la seva banda, el règim de Teheran ha atacat una base aèria nord-americana a l'Aràbia Saudita i un vaixell de suport militar als Estats Units a Oman. Mentrestant, al Líban, les autoritats han denunciat Israel per crims de guerra pel bombardeig d'una ambulància que, segons aquestes fonts, ha matat 5 membres del personal mèdic.
Aquí a casa nostra, en marxa des de les 9 del matí, des de fa 3 hores, la consulta popular a Vilada i a la Nou de Berguedà sobre el projecte d'una central reversible de la Baells. Els resultats no són vinculants, però serviran de termòmetre per un projecte que el govern ja ha qualificat estratègic. Els ecologistes han fet campanya pel no, mentre que la patronal berguedana ho veu com una oportunitat econòmica. Es pot votar fins a les 8 del vespre.
Aquesta matinada entra en vigor l'horari d'estiu. A les 2 seran les 3, un canvi que repeteix cada any i que encara continua generant debat a Europa. Mentre que el Parlament Europeu i part de la ciutadania en defensen la supressió, els estats membres encara no han arribat a un acord sobre quin horari fix adoptar. És per aquest motiu que el canvi d'hora dues vegades l'any continua vigent.
Durant tota la Setmana Santa, a l'aeroport de Barcelona al Prat hi ha més d'11.300 vols programats. Això és un 2% més que en el mateix període de l'any passat. Només ahir es van fer 1.000 operacions. Els dies més forts seran demà i dimecres i dijous de la setmana que ve. Tot plegat condicionat per les vagues del servei de terra a partir de demà passat, a partir de dilluns, de la companyia Ground Force, que treballa amb aerolínies com Lufthansa o Air Europa, entre moltes altres. Doncs, parlant de Setmana Santa, en marxa aquesta hora encara la primera fase de l'operació sortida, com tenim el trànsit, equip viari, Carmina Malagarriga.
Doncs les retencions més destacades les trobem a aquesta hora a l'AP7 del Papiol a Gelida i també a Banyeres, tot això en sentit sud, i de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord. També a l'A2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera, a la C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la B20 de Cornellà al Prat de Llobregat en sentit sud cap a Gavà i també a la Ronda de Dalt de Sant Gervasi a Horta en sentit Besòs. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
Els esports, Sergi Camps, molt bon dia.
Bon dia, esport en directe a la Lliga F, Badalona, avui Manalama, municipal de Palamós. Marc Andrés, bon dia.
Bon dia, minut 4 de partit aquí a Palamós, empat a 0 entre el Badalona i la Lama, un partit important per les locals, perquè si empata no guanyen, aconseguiran la permanència a la Lliga F. Marc Andrés, Catalunya Ràdio, Palamós.
En waterpolo, la tornada dels quarts de final d'Europa Cup masculina, el Sabadell ha de remuntar un 17-12 contra el Marsella. Piscina de Can Llong, Francesc Ripoll, què tal, bon dia.
Bon dia, de moment no van bé les coses perquè portem 3 minuts del primer quart i els sabadellencs estan perdent per 0 gols a 1, per tant ja són 6 gols de desavantatge en aquests quarts de final de l'Eurocup. Francesc Ripoll, Catalunya Ràdio, piscina Callon de Sabadell.
El Barça perdrà Rafinha durant 5 setmanes, el brasiler té una lesió muscular al bíceps femoral de la cama dreta que el deixarà fora dels quarts de final de la Champions contra l'Atlètic de Madrid, però és que si el Barça passés també es perdria almenys l'anada de les semifinals. L'extrem podria reaparèixer doncs, a la millor dels casos, en el clàssic contra el Madrid al Camp Nou del dia 10 de maig.
Fins aquí les notícies.
Hauríem d'haver fet més discos, tocat en més sales, moltes més cançons en festivals, festes majors, costellades. Ei, que la nostra gira no volia aturada.
El suplement.
Però si vull m'emborratxo que algú em porti a casa.
Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12 i 5. Tinc, 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 tinc.
El suplement, pantalles i cor a la jugular amb els dos periodistes més tafaners d'aquest país són la Rebeca Rodríguez i el Joan Cadarissa. Hola, bon dia i bona hora a tots dos.
Hola, bon dia.
Realment,
bon
estiu. Hauríem de fer una subsecció de com el Cadarissa ens deleita amb els seus vestits de dissabte, amb els seus looks. Realment, ha de tenir un armari, aquest senyor. A veure, avui portes...
Que per favor,
o sigui, és que ell és, es porta totes les peces de roba que jo no m'atreviria a lluir.
Però perquè si aquests... una camisa blanca llisa...
És sí, oversize, no? Una
sí,
mica,
però,
també.
Sí, o sigui, davant d'aquesta camisa blanca que podria semblar allò, sí. Dius, ostres, potser me la podria posar jo, hi ha uns pantalons molt amples de... Sí. A veure com ho descric, això...
De ratlles, no?
De ratllats...
Sí.
Però no és ratlla diplomàtica estranja. O
sigui, això.
Com, com? A veure, no, digueu-ho tu. O sigui, és que no ho faré millor.
De franges, franges verticals, de color blanc i beige pujat, un to arena.
Home, és una mica marró, no?
Un to molt primaveral, que, sí. combina amb l'americana, també de color beige, sí, de color terrós.
Un color terracota, sí.
Sí.
Sí, que sí. Me la vull comprar,
fet
això.
Fet en mescla de lli, que està molt bé i sense folre, que això és meravellós quan arriba l'estiu i a la part del darrere on té, llavors és una meravella.
Però vas molt fresc, vas molt primaveral, però avui el dia enganya, perquè fa fred,
ja,
en realitat.
Pringaré.
Has passat fred.
Venir en la moto estava pensant, home. Mira, t'has entusiasmat, mira per la finestra i ara ploraré.
Ah, clar, no duu jaqueta. Però... Bueno, he de dir, perdó, a Gavà Mar, la gent creua el pont en biquini avui. I he mirat i dic, però quina temperatura estem? I veig 16 graus i dic, però la gent està boja.
És que tenia molta il·lusió, s'ha fet molt llarg enguany l'hivern, eh?
Tu ets dels que el dia abans esculls la roba que et posaràs?
No, perquè em vestixo en funció de l'estat d'ànim.
Sí?
Sí. Sí, sí, depèn de com me sento una mica, la roba m'ha d'acompanyar. Llavors, avui estava il·lusionat per ficar-me coses d'esta nova era que estem començant avui, després d'un hivern tan
entres
llarg.
Entres al teu pujós. Vestidor, perquè estic segur que tens una habitació vestidor, no m'equivoco. Veus? No tenia cap... No, perquè és que cada dissabte és un look diferent, aleshores no pot ser un armari prou.
No.
I en funció de l'estat d'ànim decideixes a veure com combina, com
sí,
no combina.
Una mica el que et sents, una mica t'ha d'acompanyar. Sí, és que jo, de fet, sempre m'ha paregut molt frustrant la gent que treballa en uniforme, perquè penso, és que tu imagina't que cada dia t'haguessis de ficar la roba que ha decidit una altra persona per tu, em pareixeria una tortura, o feines d'estes de no et pots deixar barba, o no et pots rapar, o no et pots tatuar, o sigui, coses que limiten l'expressió del que ets tu mateix, o sigui, me pareix superfrustrant això a la gent que li passa. Los admiro que ho puguen suportar.
Els dies que et lleves a les 3 del matí per anar allà al badollador, aquell dia també, la roba també en funció de l'estat d'ànim, de quan ens sona el despertador?
No tant, perquè l'estat d'ànim és de son, llavors...
Vas en pijama? Vas en pijama?
Aniria en xandall, però no, és veritat que improviso una mica més aquells dies. No em surt tan bé que quan te vinc a veure tu, he de confessar.
Bé, Rebeca, tu t'hi sents identificat o...?
Jo vaig força... Look bàsic.
Tu vas estupenda, també.
Moltes gràcies, mira. Però jo
no,
sóc de bàsic.
Si no, sembla que ho centrem tot amb el Joan i sembla que la Rebeca no ens hi fixem. Gràcies. No, el que passa és que...
Poca broma, perquè aquí
hi ha menys a comentar, segurament, no?
Sí, Rebeca fa tot lo goig totes les setmanes.
Però jo sóc de bàsics, no... Ella arrisca més, diríem, amb la roba, no? Ella és més arriscat. Ja m'agradaria, també, una mica així com el Joan.
Avui als suplements fem ressò d'aquesta nova tendència perillosa que estem cada cop veient més a les catifes vermelles i a la moda en general. Són el retorn d'aquests cossos extremadament prims Les alarmes s'han disparat últimament, ve de lluny això ja, però sobretot especialment després de l'última catifa vermella dels Oscars, on moltes actrius van aparèixer amb un físic exageradament prim i algunes d'elles històriques, de moltes generacions diferents, però sorprèn, per exemple, Demi Moore, Nicole Kidman, Emma Stone, Margot Robbie, Barbie Ferreira, tota aquesta gent que tenen edats diferents, algunes de més joves, d'altres de més veteranes, no?, que sí que estan, tornen a estar molt primes.
Massa primes. És que és aquesta estètica dels anys 90 que duia, per exemple, Kate Moss, que ell era un referent, que se li deia, a més, heroin chic, d'heroïna, o sigui, el look aquest de gent superseca, que se li marquen les clavícules, que tenen ulleres, no sé, o sigui, el del body positive aquest, no sé, ho hem deixat ara a un cantó, i ara la gent torna a estar superprima i nas, a més, alguns vestits són impossibles. Algunes sabates que porten no són còmodes. Vull dir que al final sempre recau tota aquesta pressió estètica en la dona.
I que és poc saludable. Fa la sensació que no sap si està malalt, li passa alguna cosa o... No?
Sí, sí, sí.
És que el problema de los Ozempic és que... És a dir...
Però, a veure, tu ho relaciones amb los Ozempic?
És dieta Ozempic,
això?
És a dir, jo crec que si tu als 60 anys tens la mateixa talla que tenies als 20... és impossible. És a dir, encara que facis una dieta ultra estricta, absolutament restrictiva, des dels últims 40 anys, el teu cos canvia. És
totalment.
A dir, és evident, com a home, com a dona, i a tothom que estigui viu. És a dir, no hi ha excusa. És a dir, llavors, si tu estàs exactament allí, és perquè tens tota una sèrie d'ajudes externes. I l'Ozempic està a l'ordre del dia.
En aquest cas, és l'Ozempic i tot el que es fan, perquè, evidentment, exacte, es fan mil coses que la gent de peu no podem fer perquè no tenim els seus possibles, no? Els seus recursos.
Almenys a Catalunya l'Ozempic te l'ha de receptar un metge i no és un medicament per aprimar-se estrictament. És a dir, hi ha una malaltia associada, que en aquest cas és l'obesitat, però també és... vull dir que
es fa la diabetis.
La diabetis, hi ha d'haver una prescripció mèdica. És a dir, tu no et pots prendre l'Ozempic per... vull perdre 3, 4, 5 quilets.
És que saps què passa? Que l'Ozempic, que és el nom comercial del GLP-1, que és el nom genèric del medicament aquest que ajuda a llevar la gana, perquè no t'aprima, sinó que és bàsicament el que fa és que inhibeix de tindre gana. Però és que després hi han anat sortint versions d'això, i no totes te les ha de receptar un metge. És a dir, totes te les has d'aprendre en supervisió mèdica, però no totes te les ha de receptar un metge. No direm els noms comercials perquè no cal que la gent se'n vagi corrents ara a la farmàcia a comprar-se les coses, però totes te les ha de supervisar un metge. Unes te les ha de receptar, les altres no. A Hollywood és una plaga, és a dir, a més, és que es nota molt perquè és la cara d'Ozempic. De fet, hi ha un terme que es fa servir popularment, que és Ozempic face, que és cara d'Ozempic, perquè t'aprima tan ràpid...
Que et cau la pell. Que et cau la pell.
Sí, exacte. T'aprima d'una altra manera i te fa el que tu dies, no? Que és la cara esta de demacrat, no és cara d'una...
Poc saludable.
Clar, no és
que
una
fa,
cara...
Fa la sensació que estàs malalt.
Totalment. No és una cara d'algú prim que està saludable, és la cara d'algú prim que ho està passant malament, perquè fa encara... Per què? Perquè t'aprima tan ràpid que la pell se descompensa en la pèrdua de... I sobretot se nota la cara. Llavors, el que passa és que el greix que tenim a la cara, com que desapareix, els músculs, les estructures se desequilibren i canvia una mica l'estructura de la cara, que està com esllenguida, xuclada i en bosses, en fi, no fa cap goig. Sincerament, la cara d'aquestes persones no fa cap goig. Després la talla, doncs, això va gustós, però a la cara no fa goig.
Però és que, evidentment, és aquesta lluita constant contra l'envelliment, contra el propi cos, o sigui, la pressió estètica que rebem, sobretot, repeteixo, les dones, és que és brutal. Semblava que ara havia, després, justament amb la pandèmia, que totes vivíem, vestíem ja més còmodes, no?, aquesta tendència
no,
més oversize...
El body positive, el
body
això
positive,
que comentaves.
Sí, que hi ha la diversitat de cossos, que al final no hi ha només un únic cos que és correcte, no? O sigui, doncs això semblava que s'estava extenent i sembla ser que només era màrqueting, no? Perquè ara, al final... Una mica, les grans empreses de luxe són les que marquen també com has d'anar vestit, i ara torna tot allò que va estret, tot allò que va cenyida, els tops, un altre cop ensenyar carn, i clar, i sembla que hagis d'estar seca, no?, per poder portar roba així. Clar.
Perquè tota la moda també de les models curvis també ha desaparegut?
És que clar, el que passa aquí és que el model, és a dir, el model este de nous cossos que se mos volia educar a tots perquè ens agradessin, no?, que el moviment body positive era un posicionament polític, no era un posicionament emocional, és a dir, era un posicionament polític perquè estem tots d'acord en que hi ha cossos de totes les formes i maneres i tots són igual de vàlids i tots són igual de bonics. però la realitat és que després de dècades insistentment martellejats per campanyes i campanyes i campanyes de màrqueting en què l'ideal de bellesa sempre és molt prim, esbelt i eternament jove, el cos, emocionalment, la primera reacció és que t'agrada un cos prim i estem educats perquè això mos passa. Llavors, el posicionament body positive era polític, estem tots d'acord en aquell posicionament, però a la que no ha fet, és a dir, a la que ha desaparegut, no l'hem trobat a faltar. I això vol dir que els nostres cervells ja estan modificats, en aquest sentit, després d'anys i anys i anys de campanyes en cossos molt prims.
I el problema també és que ara algunes cadenes que havien fet les talles grans, que fins i tot tenien un espai físic a la seva botiga, l'estan eliminant i la gent que té talles grans només pot aconseguir la roba anant a internet. Aleshores, clar, això també és un problema, perquè al final tota la roba que fan són per cossos prims. Mm. I la gent, o sigui, és la model aquesta americana que és Ashley Graham, que ella és preciosa, clar, aquesta senyora no té una talla 38, per dir-ho d'alguna manera, i ara s'estan fent talles 32. Vull dir que això és, que és molt fort, són talles molt, molt petites.
Però precisament pel que fa a la moda, aquests últims anys es tendeix a vestir una altra vegada amb pantalons molt amples, no? Amb samarretes també grans. A mi no m'agrada gens, eh? O sigui, jo no hi he caigut, eh? Tota la meva generació hi ha caigut.
Sí.
Però jo mai he tornat a abraçar això.
Exacte.
Però veus gent amb texans que dius, on vas amb això?
Ja, sí.
Bueno,
sí.
És la moda, no?
És la moda, sí.
Però ara tornem a anar ara tornarà la cosa prima?
És que és tot cíclic. És a dir, primer ho porten uns, després hi ha els early adopters, després se comença a consolidar i quan ho veus a tothom pel carrer és que en realitat està desapareixent i la següent temporada ja no es portarà. I ara ja està en una fase molt massiva, tota la roba ampla, i això vol dir que li queden dos telediaris.
Dos dies, sí, bàsicament, perquè les passarel·les ja tornem a veure tot això, el típic pantaló pitillo, aquells tops...
El semblancat.
El semblancat, sí, la moda del semblancat.
No em consta.
Sí, jo havies tingut el semblancat, Rebeca.
Jo n'havia comprat. A la meva època hi havia els Lois aquests que eren tot ben apretats, una mica campanats.
És una marca de pantaló, no?
No ho sé, en aquell moment sí que existia. I després va haver-hi la botiga aquella que des del semblancat, i jo recordo l'escola que totes enduien aquests pantalons, o sigui, eren pantalons molt ajustats, que ho marcaven tot. Clar, en aquell moment també és el que dius tu, tens una altra edat, els cossos canvien, ens fem grans. O sigui, jo no tinc la talla que tenia com quan anava a l'escola, bàsicament perquè fas canvis hormonals, la teva estructura canvia.
Ha sigut mare, no?
Ha sigut mare, clar, tot això. I en canvi segueixes veient que hi ha senyores que podrien ser gairebé les meves mares, que estan... Sí, el que dèiem, estan seques.
Demi Moore feia patir. Demi Moore
sembla malalta.
Però això és el que no entenc, perquè fa 4 dies va fer aquesta pel·lícula tan aplaudida en què precisament...
La substància,
en què precisament ella protagonitzava una pel·li on denunciava el pes de la indústria sobre la cosificació de la dona, i ella encarnava precisament aquesta denúncia amb aquest paper que no sé si li va valdre l'Òscar o gairebé la nominació, segur.
Però és que tornem a ser, és que una cosa és la prou polític que tu tingues a les coses que passen a la societat, i l'altra és el que tu necessites fer per seguir treballant, per seguir tenint acceptació i validació externa de la indústria. I això passa per estar prima, però no només prima, perquè és que quan hi han arribat a pesar el mateix que pesaven quan tenien 20 anys, després s'han de sotmetre a un facelift i estirar-se la cara i fer-se tota mena de coses ultra doloroses, cares i terribles per poder-se mirar al mirall i sentir-se mínimament acceptades. I una cosa a proposta d'això que diu de l'estat, és a dir, quantes marques hi ha avui en dia, no sé si heu intentat fer un regal a algú que no té, que no és de Mimur, diríem.
Que no té una talla estàndard, no?
Exacte,
diguéssim.
Exacte, però que no té una talla, o sigui, una persona que no és obesa, però va al Zara, dic Zara, com podria dir, qualsevol altra marca massiva, i trobes que aquella talla fan des de la XS fins a la XL, però aquelles talles, en centímetres, si mos fiquéssim a medir-les, no van de la XS a la XL, perquè XL vol dir extra large, que en català vol dir molt gran. És a dir, estem parlant d'una persona molt gran. A veure quins centímetres fan uns pantalons XL d'una marca massiva. Bon, donareu compte que no és per a una persona molt gran, és per a una persona mitjana. Llavors, quan hi ha moltes talles, és mentida. I una altra cosa sobre les talles, que en país criminal i que hauria d'estar prohibida. Hi ha marques molt populars entre la joventut que són marques que fan talla única. O sigui, tu imagina't què és, que totes les teves amigues vagin a una botiga on fan talla única i totes capiguen i tu no. És que estàs condemnat a tindre un TCA.
Passen 19 minuts de les 12 del migdia. Demi Moore no es va emportar l'Òscar, va quedar nominada, però finalment aquest Òscar a millor actriu per la seva gran interpretació de la substància se'l va emportar Mikey Madison, veig. 20 minuts passen de les 12. Déu-n'hi-do, quin cap de setmana, quina setmana, perquè pic de natalitat, gràcies als famosos. A veure, Ter Stegen tornarà a ser pare, en aquest cas, amb Ona Sallarès. Això ha estat sorpresa, perquè realment han anat a la velocitat de creuer, aquests dos.
I tant, i tant. Pensa que no fa gairebé ni un any que confirmaven la seva relació, va ser el passat l'estiu del 2025, i ara han donat ells dos la notícia a Instagram, penjant una fotografia que els veiem fent-se un petó i ensenyant, a més, una ecografia del nadó i amb un text que diu plens d'amor. Ell, recordem que té dos nens del seu matrimoni anterior amb la Daniela, de qui es va separar justament oficialment.
Fa un any de la separació, sí, de la relació amb l'Ona Sallarès, ve una mica més tard, entenc.
Sí, clar. Que,
públicament.
Públicament.
Exacte.
Clar, ells se separen oficialment, que ja estaven separats de feia temps, també. Recordem que...
No, i tant, tot el merder no sortir d'aquí i tot el sideral també en aquesta casa.
Exacte. I que ell va negar que hi hagués cap tipus d'infidelitat, a més d'ella amb el seu entrenador. I que ell va acabar vivint a un hotel durant molt de temps. Llavors, clar, quan ja realment s'oficialitza aquesta separació, aquest divorci, jo crec que potser ja estava amb l'Ona, però ja portava temps separat també de la dona. Ells, és cert que constantment mostren a les xarxes socials que s'estimen moltíssim, que a mi aquestes parelles em fan una por, perquè no cal estar tota l'estona exhibint el teu amor per algú, no?
Tots si realment és real. Tots els excessos amaguen dèficits. I no, a lo millor este no és el cas, però en general sospita, no? Sospita i encertaràs.
Tu vius a Castelldefels, sí. Rebeca? Abans vivia a Castelldefels, sí. Castelldefels, i viu encara o...?
No, mira, ell va llogar al principi de tot una casa al Ratpenat, que és la part alta de la muntanya de Castelldefels, entre el Garraf i Castelldefels, i després jo crec que no s'acabava d'adaptar i se'n van a viure a Barcelona. Té una casa, crec que a Pedralbes, que és on viu ella, on viu la Daniela.
Aquí, el Hansi Flick també el tenim aquí al costat.
Sí, doncs això. I aleshores, ell ara viu a Girona, entenc jo, no?, des de que va ser cedit.
El que passa és que ell està lesionat i la recuperació la fa des de Barcelona.
Aleshores deuen anar i venir. Però sí que és cert que a la casa de Girona ells havien mostrat algunes fotografies d'aquesta casa nova, entenc jo, que era allà. A través de la xarxa.
I a Tura vinguen molta salut.
Sí.
I que pugui jugar amb tots els seus germanets i quan no tens problemes d'habitatge ni de precarietat laboral, està molt bé criar.
Això no passa, sí.
Bé, doncs l'enhorabona, Marc-André Ter Stegen, per aquest tercera criatura, en aquest cas amb l'Ona Sallarès, també l'enhorabona. També deu estar canviant bolquers ja, per primera vegada, Fernando Alonso.
Red flag. Red flag. Home, ha estat pare esta setmana, ha estat pare en Melissa Jiménez, ex de Marc Bartra.
Catalana,
sí, de pares estrangers que es van instal·lar a Catalunya i ella ha viscut tota la vida a Catalunya.
Fill català, nascut a Catalunya, la criatura?
Diuen que ha nascut a Mònaco, O sigui, que és on resideix és ella, amb Fernando Alonso, i on, a més estan els fills d'ella amb Marc Bartra, crec que van a l'escola allà.
Català o asturià...
Monegasc.
Exacte. Sí, no?
Una persona global. Si naixes a Mònaco, ets del món ja després, no? Perquè d'allí direm que tot el món és orégano, després. Però, bueno, en qualsevol cas, no, el que hem sapigut és que Fernando Alonso ha marxat molt ràpid de casa una vegada després del part.
Diuen que el part va ser dimecres i...
I hi ha gran premi aquest cap de setmana.
Bueno, ja l'hem vist, que per cert, pobre, no sé si ha quedat el 21 o 22 en posició. No ho ha fet, no li ha anat gaire bé.
Els últims anys no brillaria per les seves actuacions com a pilot.
Però ell sempre culpa, en aquest cas,
dels
Tom
motors,
Martin.
Sí, els enginyers que no acaben de trobar la peça per fer anar el motor.
Exacte, llavors, doncs, ja avui la sessió de
A veure si... És que jo amb les dones de Fernando Alonso també m'he perdut, perquè el currículum crec que és llarg. Aleshores, entenc que, pel que dius, Melissa Jiménez, que és la parella actual, és la mare de la seva criatura, és l'ex de Marc Bartra, exfutbolista del Barça, futbolista del Betis, i ja tenia fills amb Marc Bartra, havia tingut fills.
Tres fills tenia Marc Bartra, ella.
És el quart fill.
Quart fill de Melissa Jiménez, primer fill de Fernando Alonso, que l'ha tingut en 44 anys i, tot i que l'estava esperant durant molt de temps, una vegada nascut, pues, no s'ha quedat a disfrutar del moment, Red flag.
Ell ho havia dit sempre, que volia ser pare, però després amb les parelles que havia estat mai havia tingut doncs, aquesta sort. Ell, en canvi, sí que en té la gala...
Ella és periodista, no?
Es coneixen per això. Perquè, clar, ella està a la Fórmula 1 preguntant, li ha fet entrevistes. A més, era una relació que ningú sabia que estava passant passen fins que finalment es fan unes fotografies de tots dos junts a Mònaco i és on es descobreix una mica el pastís, no?, de què estan plegats i mira, i tan bon punt. Han sigut pares també, per tant han anat força ràpid. Ella en té 38, ella va estudiar comunicació audiovisual, crec que va estudiar a més aquí a Barcelona perquè vivia des dels 2 anys aquí. I els seus fills parlen català segur. Com a mínim, els 3 que té en Marc Bartra... És un fet, és un fet.
Assegurat. Això ho tenim assegurat. Però bueno, ja és el segon exemple recent que tenim de pare famós que fuig corrents després del part perquè té feina.
Sí, el que passa que en aquest cas jo crec que marxa el cap de setmana... Però després torna, no és com Chino Darín, que se'n va a l'Argentina, no?
Sí, però també va tornar el Chino Darín, eh?
Sí, sí. Va tornar pel parc.
Mm. Va tornar pel parc i després ha anat fent incursions, sí, anat fent... És com els futbolistes, que poden tenir la criatura, però després...
Bueno, tenen la facilitat de i els diners per poder-ho fer, evidentment.
La petjada de carboni d'aquestes criatures. Algun dia ho haurem d'analitzar, amb això.
Aquest que sona de fons és l'Alfred García, Puja. Perquè si parlem de naixements i d'ecografies, és que jo m'ho vaig menjar amb patates. O sigui,
A mi em va impactar quan ho vas enviar, he de dir, eh?
Clar, Alfred García, que penjava la fotografia d'una ecografia a les seves xarxes socials, l'Alfred, que estimem també des del suplement, perquè sempre és un paio molt agraït d'entrevistar, i va fer una publicació dient «Arriba una de les eres més il·lusionants de la meva vida», amb una ecografia perfectament verosímil. I jo automàticament us ho vaig enviar al grup de xat que tenim.
Sí.
I em vau dir ràpidament, no voleu dir que això és un anunci promocional d'una nova etapa...
Una estratègia de
marketing.
D'una nova era musical.
Perquè, clar, ell és jove, podria ser pare perfectament, però també podria ser que estigués cuinant un nou disc.
Que és el més possible, no? Perquè sigui un projecte musical, aquest nou... fill, no? Aquest nou fill, aquesta nova era que ell diu que arribarà. Tot i així no estem expectants.
Va funcionar, o sigui... perquè m'ho hem passat i ara està sonant a la ràdio, vull dir que...
Exacte, vull dir que li ha sortit superbé perquè n'ha parlat tothom i molta gent s'ho ha cregut. De fred, hi ha gent que ha ficat aquest vídeo, perquè és una ecografia, no és una foto, és un vídeo, i hi ha un moment que sona un cor de fons que se sent. Llavors hi ha gent que l'ha ficat a la IA per preguntar, este vídeo és
real, és real
o és real? Llavors... Se veu que és real. O sigui, no sabem de qui és no sabem qui li ha prestat la ecografia, però igual és d'ell. No sé, mos haurà de treure de dubtes. En qualsevol cas, el 27 de maig comença nova gira. No sé.
Vaja. Coincideix tot molt, sí.
Que maca és aquesta cançó, eh?
Perquè per ella, l'Alfred García en té?
Per ella coneguda. Ella havia estat, va estar amb la Maia, després va estar amb la Maria Herbàs, que ara està amb Dani Martín. O sigui, ha tingut parelles, però sí que és cert que no han acabat mai de funcionar, no?
Actualment no se li coneix cap parella, no?
Que jo sàpiga, no.
Ah, Maria Herbàs, també. Eh?
Maria Herbàs, sí.
No la tenies
controlada.
No la tenia controlada.
Sí,
no
aquesta crec que deu ser de les darreres.
Sempre s'aprenen coses amb vosaltres.
Mira,
home, és que per això venim. Venim més per explicar-te coses a tu que a la gent.
Una altra cançó. Aquesta és Laura Pausini, evidentment, i no l'hem entrevistat, però sí que el dia 2 d'abril al vespre fa un concert i ens ha volgut enviar aquest missatge a Laura Pausini dedicat al suplement.
Hola, Roger, soy Laura Pausini. El jueves, dia 2 d'abril, estaré en Barcelona con mi nueva gira. I no podéis faltar. ¿Estás preparat? Un beso muy fuerte para el programa Al Suplement de Catalunya Ràdio.
Oh, és tan bona.
Gràcies, Laura.
No tenia el mànager al costat que li deia a Roger el suplement de Catalunya Ràdio, eh? Només li ha faltat dir de 6 a 1 del migdia cada cap de setmana.
Però, escolta...
Bé, missatge personificat. Sembla que la conegui. No la conec de res, la Laura.
Totalment. És que és una noia com molt carismàtica. Mira, la gent del seu club de fans diuen que és molt propera amb ells. A més, quan la veus a la boda, és una tia divertida, és carismàtica, canta bé, la veu... Et pot agradar o no, però té una veu espectacular.
I
té mazos, i té mazos.
Bueno, clar, és exacte. És que jo quan mos vas dir que Laura Pausini mos havia invitat al seu concert aquest dijous, gràcies, Laura, t'agafem la paraula, vindrem...
Convidats per tu,
vindrem, Laura, gràcies.
Vaig a mirar què costen les entrades, va.
Vaig pensar, és que jo vaig ser molt fan de l'època de Laura Pausini traduint els temes de l'italià al castellà.
Aquest, per exemple.
Com per exemple este, perquè és que, claro, ella, en 19 anys, va guanyar San Remo, que això és una barbaritat, en el sentit, ja, és molt fort guanyar San Remo, perquè vol dir que ets una icona a Itàlia, ja, pel resta de la teva vida, pues que li va passant 19 anys en La Solitudine, que és la cançó que nosaltres vam conèixer com La Soledat. I a partir d'allí van ser tot hits entre Tu i Mil Mares, La Soledat, Marc... Se fue,
bueno, tot... La Soledat és la de Marco se ha marchado para... No, però jo canto fatal, eh?
Home, para no volver. Home... Adoro esta cançó. Quédate.
Entrades a partir de 66 euros, veig. Encara en queda alguna, no gaires, eh? No gaires, però en queda alguna. Dijous 2 d'abril, Laura Pausini interpretant també La Soledad.
Quizás si tú piensas en mí con los amigos de veras tratando solo de olvidar.
Volveré junto a ti.
Tú dime si estás dispuesto a intentar.
Bueno, tot igual, eh?
És que, però és que...
I a mi el Marco... I se fue, que era de la meva època adolescent.
Totalment.
Quan et començaven a agradar els nois, en el meu cas, els nois. I després, tu saps que el Marco era real?
Ja, ja, això és fortíssim.
És fortíssim, o sigui, era el seu nòvio d'adolescència que ella li dedica aquestes dues cançons. O sigui, després sí, que hi ha una relació que va acabar, no sé si va durar un o dos anys, doncs pues Marco existeix.
Marco existeix, però és que se veu que van ser nòvios dels 12 als 15, i que ell, als 15, li va dir «Cariño, esta relació hauria d'evolucionar una miqueta, ja no va només d'agafar-se de la mà». I ella va dir «Ui, en mi? Cochino, no». I llavors la va deixar. O sigui, la va deixar perquè ella es va negar a practicar sexe en ell. Sí, això és la història publicada mai negada al respecte d'esta cançó.
I com és que ho saps, això, tu?
Bueno, això és la... Això
és història, és història de Laura Pausini.
Això és història del pop a Itàlia i, per tant, també aquí, perquè som l'outlet d'Itàlia, vull dir que tot el que...
Som l'outlet d'Itàlia, mira, aquesta encara no l'havia sentit, eh?
Absolutament, vamos, no en tinc cap dubte.
Doncs quedem-nos a Itàlia, quedem-nos amb l'original, no?
Quedem-nos en l'original.
Sense fi. Tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto senza fine.
Quina peça més meravellosa. És una de les notícies culturals de la setmana, la mort de Gino Paoli, el cantautor italià de grans himnes com aquest Senza fine, el Sapore di sale també. Doncs que avui també un record, i ahir que parlàvem d'accent italià, no? Joan, tu ens volies explicar la història d'amor que hi ha darrere d'aquesta cançó del Senza fine, eh?
Sí, és que aquesta cançó l'he trobat tan bonica, és una de les meves preferides de la història. Jo soc molt fan de la música italiana i en fi, Gino Paoli mor aquesta setmana, però és que ha mort uns pocs mesos després que morgués Ornella Vanoni. Ornella Vanoni va ser un amor que va acompanyar-lo durant tota la seva vida. Se'n moren 90 anys. Se'n moren 90 anys els dos, però és que se van conèixer en 20 i pocs. Han estat tenint una relació d'anades i tornades durant 70 anys. És que és una història d'amor tan llarga, tan bonica. I ell va escriure aquesta cançó de Senza fine, dedicada a Ornella Vanoni, perquè ella tenia unes mans molt grans, diria que tenia unes mans sense fine. I és una cançó més que és deliciosa des de tots els punts de vista, i és molt curiós si aconseguiu buscar algun vídeo d'ells interpretant-la junts, perquè ells mai van poder consolidar la seva història d'amor, això també s'ha de dir, perquè van començar a ser parella, és a dir, quan se van conèixer professionalment, ell ja estava casat i ella se va casar al cap de res un altre home, però estaven els dos en relacions que no els satisfeien, i llavors la seva relació d'amor sempre va ser secreta. I llavors això va generar que quan un dia van decidir pujar a l'escenari i cantar Senza fine, que és la cançó que ell havia dedicat a ella, junts, allí es va derritir tota Itàlia.
O sigui, va veure el llautó allà.
Sí, mos vam derritir tots els que han vist aquell vídeo en alguna ocasió, perquè la cara en què ell mira en ella és d'una devoció. Un senyor que ha sigut tan cràpula com ell, que va tindre un any, va tindre dos fills alhora, només per a que us ubiqueu, del nivell de multirelacions que portava simultanejades.
O sigui, era perillós.
Així podien jugar entre ells, no?
Exacte. En fi, res més a dir que simplement és electricitat. No hi ha cap vídeo d'ells dos interpretant esta cançó on sigui igual que l'anterior, però sempre són delicioses.
Gino Paoli i Ornella Vanoni interpretant conjuntament Senza fine.
No!
cielo e sole.
Tu per me sei tutto quanto, tutto quanto io.
Avui un record també al suplement per Gino Paoli, l'autor de Sapore di sale.
Sapore di sale, sapore di mare.
Aquesta fa estiu, eh?
Que hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui.
Som-hi tots.
Il tempo è dei giorni.
Green flag, avui green flag, eh?
Gino Paoli, Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez. Moltes, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dissabte. Que tingueu bon cap de setmana. Pausa i de seguida tornem al suplement amb les postres del programa. Avui, fricandó amb el Pep Noguer.
Hombre.
Que bo.
E rimando da solo nella sabbia nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 36 euros l'any.
Lluís Omar, Rosa Alarcón i Carlos Sobera a Col·lapse. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La ciutat de les llums mortes. La novel·la de David Uclés és un cant a Barcelona com no l'has llegit mai. La ciutat de les llums mortes. Una gran història per llegir i compartir aquestes vacances.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. amb Roger Escapa.
A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium, patrocinador de l'Arca de Noguer.
L'Arca de Noguer.
A Tuixent, a l'Alt Urgell, hi falta gent. Pep Noguer, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, com esteu?
Com has arribat fins a Tuixent? Has trobat bé les carreteres avui, Pep?
Sí, 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 però tu diuen que ha de fer molta fred i que ha d'endavar, o què?
Una mica, i vent, aquesta tarda molt de vent. Atenció, perquè arribem ara també al punt àlgid d'aquesta operació sortida. Avui saludàvem el Ramon Lamy a la primera hora del matí i ens deia que entre les 12 i les 2 és quan havien de sortir més vehicles amb aquest inici de Setmana Santa, o si més no, de setmana llarga de festa, perquè la Setmana Santa estrictament comença dijous, divendres, però clar, dilluns no hi ha escoles i molta gent ho aprofita per marxar ja avui mateix. Carmina Malagarriga, ben pendent del trànsit. Bon dia de nou.
Bon dia, Roger.
Com està la cosa?
Doncs, mira, fa poquet ens han passat les dades. El Servei Català de Trànsit informa que han sortit de l'àrea metropolitana ja en aquesta primera fase de l'operació sortida uns 474.000 vehicles, que no vol dir gaire cosa si no pensem que és un 82% dels cotxes que es preveuen que surtin fins a les 2 del migdia. Ara mateix la via amb més trànsit és la P7 a Martorell en sentit sud i també a Banyeres en el mateix sentit i l'AP7 també de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord, la 2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera, la C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, la B20 de Cornellà al Prat de Llobregat en sentit sud cap a Gavà i també la Ronda de Dalt de a Pedralbes i també a Horta en sentit Besòs. I altres vies, però les retencions no són excessivament exagerades.
Aquest és el panorama a aquesta hora a les carreteres, enteniment i Carmina Malagarriga també el vostre servei. Una abraçada, fins ara.
Gràcies.
Què hi fas a Tuixent, Noguer?
Doncs mira, sake, tu.
Sake?
Sí, sí, sí. Aquesta mena, podríem dir, de vi d'arròs. Estem fent aquí unes proves amb uns amics i a veure com queda tot això, saps?
I el vas tastant, o què?
No, home, no, encara no. Tu pensa que aquí, perquè això acabi siguent sake, falta, diguem-ne, allò que en diuen la fermentació alcohòlica, saps? Mm-hmm. Per tant, això d'aquí uns dies. Avui l'hem començat.
És gaire fort de graduació, el sake, normalment?
No. Pensa que el sake és una... Fixa que t'he dit una mena de vi d'arròs, no t'he dit un aiguardent d'arròs, no? El sake és una beguda que està entre els 13-15 graus de graduació, és similar al vi blanc, podríem dir, i no, vull dir, tu pensa que un vodka, per exemple, té al voltant de 40 graus, eh? Mm-hmm. I aquí estem parlant de graduacions, diguem-ne, això, de vi entre vi i vi dolç. Mm-hmm.
T'he vist aquests dies a l'Alimentària, Pep, a Barcelona, amb coses estrambòtiques, eh? Embotits de peix, caviar de cargols, mel amb grills, pollastre amb gust de formatge...
Què vol dir pollastre amb gust de formatge?
Explica-m'ho tu.
No, en tot cas serà un succedani que volen que s'assembli al pollastre, però que tingui gust de formatge, no? Clar, tu pensa que Alimentària és un d'aquests llocs on cada vegada que passa les empreses el que volen fer és allò, treure pit de les seves novetats, no? Llavors, home, jo sempre dic el mateix, Alimentària pot trobar coses que per mi poden ser molt interessants i coses que, bueno, que després veurem si aquell producte que aquest any s'ha presentat a Alimentària, si és el hit del verano, saps? Allò de... És la barbacoa d'en Jordi Jordan.
Que el caviar de cargols no t'ha convençut.
A mi això del pollastre, a mi això que ha de tenir gust d'una cosa però que és una altra, no. Clar. Saps? A mi m'agraden les coses de veritat. Mira, per exemple, aquests embotits de peix,
sí.
Entre cometes, doncs són bons, perquè, ostres, estan fets amb peix, però no és una cosa... No vol ser una llangonissa de peix amb gust de llangonissa de porc, saps què vull dir? Ja vol ser un embotit de peix, per tant, perfecte, saps?
I té sortida això de l'embotit de peix?
Home, doncs, mira, em pot tenir, jo crec que és una manera, diguem-ne, de transformar una proteïna com és aquesta, la del peix, que pot ser de sèpia, pot ser de molts tipus de peix, és una manera de transformar aquesta proteïna i de fer-la, diguem-ne, digerible per una altra història. Tot això ve d'un gran cuiner que tenim aquí a casa nostra, que va començar a treballar al restaurant, i ara ja ho han transformat, diguem-ne, cap a la petita indústria artesana. Veurem tot això com va, eh? Com, per exemple, això que deies tu ara, aquest caviar de cargols. Clar, això del nom del caviar els últims anys jo crec que és un nom que s'ha banalitzat molt. És a dir, jo recordo quan vaig començar a tastar caviar que n'hi havia tres tipus, el beluga, el cebruga i l'imperial. I avui en dia ja hi ha caviar de tantes coses i de tants preus que avui en dia jo crec que el caviar, aquell de veritat, aquell que valia molts diners i que en podies menjar molt poques vegades a la teva vida, l'hem democratitzat massa, jo crec. Que això ens passa amb molts productes, eh? No haurem d'anar parlant d'aquestes cosetes, tu.
Anem a una cosa més nostrada, més històrica, que la gent també torna a reivindicar d'alguna manera. Avui, un clàssic de la cuina catalana, el fricandó. Jo, realment, el fricandó, quan el veig a una carta i m'enfio una mica del restaurant, sempre que puc el demano, Noguer.
Home, és que, a veure, el fricandó és un d'aquests guisadets que tenim a la cuina catalana, que ja es comença, diguem-ne, avui en dia a transformar, comença a haver-hi versions del fricandó, perquè sí que és veritat que tenim un fricandó més o menys, podríem dir, ortodoxa, no?, que és aquell fricandó de vedella amb moixernons o amb camassecs, però a partir d'aquí, diguem-ne que ja s'ha començat a treballar això. Dic això de moixernons o camassecs perquè tu ja saps que a mi les coses a vegades m'agrada dir-los pel seu nom, i tot i que, per exemple, hi ha, doncs, molta gent que aquest bolet, diguem-ne, oh, bolets de primavera, no? Aquests que trobo al supermercat, moixernons, no. El moixernó és un bolet i el camassec és un altre, eh? Un és el Marasmius oreades i l'altre és el Calocibe gambosa. Per què et dic això? Perquè, clar, si tu tastes un fricandó amb camassecs, jo considero que, tot i que pot ser, diguem-ne, per el tipus de vedella i per el guisat i tot, un plat extraordinari, però que jo et diria que si el fas amb moixernons de veritat, amb moixernons frescos, ara que ja estem a la primavera i que ja es comencen a trobar múrgoles i es comencen a trobar moixernons en el seu lloc, per mi, quan és amb múrgoles o amb moixernons frescos, està, diguem-ne, a la Champions, i en canvi amb camassecs, home, jo et diria que bé, que està allà per jugar, podríem dir, l'Europa League. Saps què vull dir?
Escolta'm, Pep, per tu, el clàssic, aquest fricandó, què és el que hauria de portar? Perquè ara em trobava l'Oriol Rodríguez aquí, que em deia que la seva mare fins i tot hi posava olives.
Bueno, clar, després hi poden haver variants, no? Mira, l'altre dia, per exemple, vaig tastar un fricandó, ja no de vedella, sinó de carn magra de porc, no? O, per exemple, un fricandó de rap. És a dir, aquí el quid de la qüestió, a vegades, és... la part més ortodoxa, que dèiem això del bistec prim de vedella que enfarinem i fregim i que fem aquell sofregit amb molta ceba, amb molt poca tomata, posant-hi una miqueta de birranci, una miqueta, si vols, de garnatxo o de moscatell, que hi poses aquells bolets, aquella aigua, i que, a més, és això, està tallada a filets, a bistecs primets, i, per tant, és un guisat que costa molt poc, diguem-ne, de coure, si el compares amb el fricandó francès, que aquí hi ha aquesta curiositat, no? És a dir, el fricandó francès és un guisat de vedella, però que és bracejada, és, diguem-ne, una vedella sencera. En canvi, nosaltres, que tenim molta cultura, diguem-ne, també de cuina catalana, aquesta part de la Catalunya Nord fins a la part d'Occitània, el van fer talladet, no? Llavors, home, jo crec que aquí poden haver-hi variants, com deies ara tu ara, amb les olives, o, per exemple, doncs, si fem el fricandó més cap a l'estiu, posar-hi alguna albergínia talladeta, però sempre allò que hi hagi aquesta part de la vedella i aquesta part, diguem-ne, de la salsa i, sobretot, els bolets. Que després vols fer un fricandó de mar? Home, evidentment, l'has de fer amb un peix que et permeti fer-lo a tallets, com, per exemple, el rap. Ara, no m'imagino un fricandó de Lluç, saps què vull dir?
I el guisat és gaire diferent del fricandó d'un estofat, per exemple?
No, a veure, tu pensa que més o menys, diguem-ne, la tecnologia o podríem dir l'arquetip d'un guisat, sempre més o menys és el mateix, és a dir, és una proteïna en aquest cas, que l'enfarinem i la fregim, sempre aquí l'enfarinem perquè el que ens fa la farina és que a part d'ajudar-nos a daurar la carn sempre ens dona aquella part farinàcia, que aquí potser, si vols, ja no hi haurem de posar-hi la picada amb el fricandó, i després el sofregit. En aquest cas, clar, pensa que la ceba ajuda a entendre mandrí. Per tant, aquesta ceba, sempre li posem la tomata, molt poca quantitat, no ha de ser, el fricandó no és un guisat atomatat, eh? I després la cocció curta aquesta. Sempre hi ha aquest remull amb l'alcohol, sigui amb una mica de vi negre, sigui amb una mica de vi blanc. A mi m'agrada molt el vi ranci, és a dir, el vi ranci per nosaltres sempre ha sigut el gran vi, podríem dir, per la cuina, pels guisats, eh? Però podem jugar una miqueta aquí també. Jo crec que avui en dia, per exemple, mira, a mi m'agrada molt moltes vegades posar-hi, si poses aquesta mica de tomata, posar-hi una miqueta de vermut negre. Avui en dia que tenim també bons vermuts, que no ens passem, perquè després, si no, si posem molt de vermut negre, aquell sucre del vermut queda allà, però una miqueta de vermut negre que faci aquest contrapunt amb el birranci, a mi m'hi encanta, és una meravella. I després, sobretot això dels bolets. Sí que és veritat que ara tu deies, home, variants, doncs mira, per exemple, a mi m'agrada posar-hi una miqueta de picadeta d'avellanes, però no molt aixafada, saps? Que es trobin aquelles avellanes que quan em menges la vedella trobis aquell trosset d'avellana quan te l'estàs mastegant i la tendresa de la carn amb l'avellana i queda perfecta.
Aquí la gràcia del fricandó, més enllà del gust, és que la carn quedi ben tendra, que no ens faci bola, Pep.
Exacte.
I aquí sí que necessitem alguns trucs de màgia, eh?
Home, mira, el truc de màgia més important que hi ha primer de tot és triar quina peça de vedella o quina peça de carn utilitzarem. En el cas de la vedella, jo sóc dels que, per exemple, tinc aquella variant de número 1, la llata, número 2, el culatí, i després doncs, ja hi podem posar-hi doncs, que si una tapa plana, que si un crostó, etc. Però jo, a mi, la llata, a mi encanta. La llata és aquella peça que normalment la fem sencera, però que al mig hi ha aquella part de col·làgen que et dona una melositat i una gelatina a la salsa que és espectacular. Aquest és el primordial. Després, important, quan tu la talles, si la talles molt gruixuda, sempre pots anar a buscar aquí a la cuina, sempre nosaltres tenim una mena de martell que serveix per... Atenció, aquesta paraula és per aixafar una mica la carn, allò per espalmar-la, li diem nosaltres. Tu pots agafar un bistec, per exemple, que tingui un dit de gruix i anar-la aixafant, perquè a més, diguem-ne, d'aixafar-la i de fer que aquella carn sigui més tendra, la faràs més fineta. I després, el que és important, a mi que m'agrada molt, és aquest repòs. És a dir, quan tu ja el tens cuit, que aquí molta gent, per exemple, el fricandó el cou directament a la cassola i a dins el foc. A mi m'agrada començar-lo al foc i després posar-lo al forn.
És a dir, tu el marques una mica primer abans de...
Sí. Daurada, la carn enfarinada ben dauradeta, amb una altra cassola, la ceba que vagi fent, que n'hi hagi, de la ceba, la mica de tomata, posem aquesta carn aquí amb la ceba, i la remullem amb el birranci. Quan el birranci ha evaporat, ja hi tirem l'aigua, que en el cas, per exemple, de fer-ho amb bolets secs, va bé perquè tu hidrates aquells bolets amb l'aigua calenteta, i llavors aquella aigua tu la pots colar i la fas servir, diguem-ne, de brou per coure aquesta vedella. Però això que et deia, no? És a dir, tu comences aquesta cassola amb la cocció al foc, que vagi coent això, aquests 100 graus que vagi fent, i després no tinguis, diguem-ne, no has de vigilar-la. Posa-la al forn. A mi m'agrada 120-125 graus, una mica tapadeta, que diguem-ne que l'evaporació sigui lenta i que vagi fent. I si hi ha d'estar, doncs, a dues horetes, que si estigui dues horetes. Això, el temps, tot dependrà del gruix de la carn, que ja et dic que ha de ser fineta, però i de la temperatura. Si la poses a 150-160 al forn, amb menys temps el faràs. Però a 120 graus és una temperatura que la cocció residual es va fent de mica en mica, que vas fent, i escolta'm, és una meravella.
Escolta'm, Pep, m'han dit que t'he preguntat, i això no m'ho pensava, que enmig del fricandó, xocolata.
Home, a veure, la xocolata sempre és aquella diguem-ne, aquell... No és xocolata, ni un tall, és un pensament de xocolata. És a dir, posar-hi un petit tallet de xocolata, sobretot xocolata que no tingui gaire sucre, no m'hi fotis xocolata amb llet o xocolata blanca, tu ara aquí, No, xocolata negra, i si pot ser d'aquella del 90% o 95%, també. Per què? Perquè la xocolata, el cacau, ens ajudarà a lligar aquesta salseta, ens ens donarà una miqueta de potència i la xocolata queda molt bé. I saps què m'hi agrada molt també, tot i que jo no sóc gaire fan? La canyella. Posar-hi una miqueta de canyella en pols o una branqueta de canyella quan fas la cocció, diguem-ne, aquesta cocció de les dues horetes amb la vedella, és brutal, brutal.
Quina gana, Pep. Amb els bolets, què? Moixernons, rovellons, camasecs, una mica de tot?
Mira, jo sóc, a veure, jo sóc de primer, número 1, moixernó. Número 2, múrgola. Ara, aquí, ahir vaig veure a prop de casa, ja hi comença a haver-hi múrgoles, tu. Doncs múrgoles, està dit, queden molt i molt bé. Número 3, camasecs, perquè estem ara a la primavera. El rovelló, jo no sóc de posar-hi rovelló. Primer, perquè ara ja no n'hi ha.
Mal guanyat. No?
Clar. Número 4, jo et diria l'escarlot. L'escarlot o carlet, com li dieu aquí comarques de Barcelona.
Bo.
Clar, que l'escarlot és un d'aquests bolets que, per exemple, jo a casa tinc el rebost amb sal. Llavors, el dia abans has d'agafar aquells escarlots amb sal, posar-los amb aigua, o allò unes quantes horetes, perquè es dessalin i també els hi don molta trempera. Llenegues, però clar, ara no n'hi ha de llenegues, saps què vull dir?
I avui per dinar hi ha fricandó o què? O no teniu temps amb tant sac,
eh? No. Avui per dinar farem un dinar d'així, una mica de carn a la brasa, amb una mica d'amanideta, i para de comptar, saps? Mm. Ara, vaig a dir una cosa. Jo sóc d'aquells que quan faig fricandó sempre en faig perquè en sobri, Però que en sobri per dues vegades. Una ens la mengem el mateix dia, l'altra l'endemà, i quan hi ha una miqueta que ja no queda gaire bé suc...
Esmorzar.
Un biquini de fricandó.
Un biquini de fricandó, hosti, Pep.
Un biquini de fricandó amb un bon formatge, mira, ara que estem per aquí al Cadí, doncs un bon formatge d'aquí del Cadí, d'aquell que fongui una miqueta, i no l'has de fer ni amb pa de molla, un biquini fricandó amb croissant, fet amb croissant.
Amb croissant? No, l'altre dia em vaig veure una recepta que comparties amb una ensaïmada.
Sí.
Obries l'ensaïmada, l'original, i què hi posaves a dins, vaig veure?
Allà hi posava codonyat, en aquest cas doncs hi posava doncs el pernil i el formatge, evidentment, i queda de meravella. Avui n'he fet un, avui com que hem hagut d'aixecar molt aviat al dematí, he fet un biquini de croissant amb cecina d'aquí de molt a prop de casa, de la carretera que va entre Anglès i Santa Coloma, que hi ha una carnisseria que és una delícia, em vaig agafar cecina de vaca que curen ells mateixos, i escolta'm, croissant, cecina i xiroi de la Xiquella, que a mi aquest formatge em té enamorat.
Aquest l'he tastat boníssim.
Que sí? Fantàstic. Doncs mira, si demà faig el fricandó, em guardaré i fem fricandó. Si vols, mira, dilluns, si vens aquí a la casa...
No, estic recuperant el vídeo aquest de l'ensaïmada. No hi posar... No, hi vas... O sigui, ensaïmada, la vas obrir, ensaïmada dolça,
Sí.
I llonganissa hi vas posar.
Ah, això, llonganissa, sí.
Llonganissa.
Sí, sí.
I després
sí,
el formatge.
De pica, en aquest cas,
O sigui, sí. Un dolç salat,
Sí, home, és que hi queda de meravella. I mira, per exemple, avui també aquí a casa tinc, aquí on hem vingut, tinc somalles. Doncs jo també hi faria un biquini de somalla amb formatget, aquesta somalla que és fantàstica, que encara és una mica tendreta. Hòstia, és que el dolç i salat a mi m'encanta, tu.
I això que encara no han arribat Pasqua, vull dir que la Mona, la Quaresma, te l'estàs passant pel forro,
Sí, bueno, però bueno, pensa que aquí també estem fent feina aquí, Avui anar traginant aquí, que si aigua, que si arròs, que si una cosa, que si l'altra, vull dir que estem treballant, No estem de festa, tu.
Pep, una abraçada, cuida't.
Que vagi molt bé, salut.
Fins aviat, ara tornem.
Adéu-siau.
El suplement, amb Roger Escapa.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Un dels fronts més combatius de la lluita antifranquista durant la transició a la democràcia va ser el moviment veïnal forjat als barris de les viles catalanes. A Barcelona, les associacions de veïns van protagonitzar un procés de ruptura i un desafiament al règim que va servir de model per d'altres ciutats. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Com pedres als palmells, brases i flama.
una exposició que explora la destrucció i les històries de resistència anticolonialista, l'alçament, la revolució i el radicalisme polític arreu del Mediterrani. Fins al 31 de maig, a la Fabra Centre d'Art Contemporani. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Al DA, Festival de Cinema de Barcelona, hi podreu veure més de 100 pel·lícules que inclouen estrenes mundials, obres de referència del cinema d'autor i el debut de cineastes que marcaran les tendències del cinema contemporani. Fins al 29 de març al CCCB, Movie Aribau, la Filmoteca de Catalunya, Zumzeig i a la Casa Montjuïc. Més informació a dafilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Demà hi tornem a partir de les 6 del matí. A les 2 seran les 3. Esperem que el despertador ens funcioni. Salut i ràdio per tothom. Ara us deixem amb el Ciutat Maragda. Demà a les 6 més suplement. Que vagi bé.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.